Ràdio Vilafranca.
Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dimarts 27 de maig de 2025. En nom de tot l'equip, des de Ràdio Vilafranca, us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado, plegats i repartits per Canal 20, Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca. Us acompanyem des d'ara i fins les 12, menys 2 minuts. I aquest dimarts anirà així, d'aquí uns instants, així que acabem el sumari i saludem el Marc Paredes perquè ens expliqui quanta calor farà aquesta setmana. Tot seguit dediquem una estoneta a cuidar els nostres peus, que són bàsics, amb la podòloga Mercè Casals. Avui parlem de cruixir dits. És bo o no? La resposta d'aquí uns minuts. A 9:45, 5 minuts per l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el primer flaix informatiu d'aquest dimarts. A 9:45, començarem la roda política d'aquesta setmana que dediquem a la cooperació. Els municipis, tan grans com petits, tenen diverses formes de canalitzar els recursos que destinen a la cooperació i a la solidaritat, el 0,7% famós dels seus ingressos municipals. Avui dediquem la roda política a cooperació, també cooperació internacional. Farem alguna incursió en economia social i solidària i coneixerem el cas de 4 ajuntaments, com s'ho fan, com destinen aquests recursos, quina supervisió en fan. Començarem amb la regidora de Solidaritat i Cooperació de l'Ajuntament de Vilafranca, Montse Arroyo, i tot seguit saludarem Aranza Molina, regidora de Cooperació sadurninenca. Farem una pausa per escoltar les notícies de les 10 i a les 10:06 seguim aquesta roda política amb la regidora de Benestar Social del Vendrell, Montse Martín, i la regidora de Cooperació de Santa Margarida i els Monjos, Pilar Mill. A 10:45 acabarem aquesta roda política i donarem pas als serveis informatius perquè ens acostin l'actualitat al flaix informatiu. Seran 4:05 d'11 aproximadament quan arribaran les càpsules d'il·lusió que condueix la Bernadet Hortal de la Biblioteca Torres i Bages de Vilafranca. A través d'una selecció que ens ha preparat de llibres, tant per adults com per a infants, descobrirem Vilafranca i l'Alt Penedès a través de la seva història. I acabarem fent un cop d'ull a l'agenda de la Biblioteca Vilafranquina aquest proper mes de juny. Els dimarts obrim la tercera hora amb el Català al carrer, amb la Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès, i la Sílvia Catassús, de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Hi haurà classe de vocabulari, hi haurà concurs. Avui regalem El món més bonic, de Josep Francesc Delgado, il·lustrat per Xavier Salomó, per nens i nenes a partir de 5 anys. Si els hi expliques, o a partir de 8, perquè el puguin llegir ells, aquest conte sobre dos llobatons que volen sortir del cau. És el nostre premi per tots aquells que jugueu i participeu al concurs. A 11:45, última cita amb l'actualitat de les nostres comarques, última hora per saber com tanquem aquest matí de dimarts, el darrer flaix. És dimarts i no pot faltar la nostra dosi setmanal de pantalles a 11:45. I acabarem amb una història i tots podem jugar i decidir si és certa o falsa. Són les fake news amb les quals tancarem aquest dimarts.
temps.
Sembla que fa dies que hem deixat enrere les pluges i hem saludat la calor. Aviam què hi diu el nostre home del temps. Marc Paredes, bon dia.
Bon dia, Sílvia. Encarem aquest dimarts i ho fem amb un ambient absolutament estable, sense núvols, pràcticament, i amb unes temperatures que encara a primera hora són relativament fresques. Però atenció, perquè això s'acaba a partir de demà i dies posteriors. Cada dia que passin, les temperatures s'enfilaran més fins a arribar al cap de setmana, on tindrem valors pràcticament del mes de juliol. Ara ho comentarem. Avui, però, no. Avui serà el darrer dia per poder respirar més o menys tranquils, perquè, insisteixo, que al migdia encara doncs, les temperatures seran relativament suaus, al voltant d'aquests 24, 25, 26 graus, amb algunes nuvolades cap a la cara nord del Penedès a partir de la tarda, poca cosa, i serà a partir de demà quan ja tot això canviarà. Tindrem una sensació de calor força accentuada que s'anirà notant a partir del migdia, sol a pràcticament tot el Penedès i també a tota Catalunya, i on les temperatures demà podrien quedar una miqueta més frenades serà cap a la costa a causa de la marinada, on aquesta sensació de suavitat doncs, contrastarà amb les temperatures tan altes que tindrem sobretot cap a l'interior de Catalunya i també cap a Ponent. Però a partir de dijous, divendres, dissabte i cada dia que passi tindrem valors molt més alts, amb pocs canvis perquè tindrem força sol i allà on les temperatures pugin, doncs l'ambient sí que serà del tot càlid i amb valors que fins i tot cap a Ponent podrien arribar aquests 35 graus de temperatura. Aquí al Penedès calculem que quedarem al voltant d'aquests 30, sobretot a partir de divendres i dissabte. Ho anirem seguint perquè doncs, sembla que els mapes a llarg termini no ens indiquen una situació de canvi, si més no, a curt termini. Això és tot. Bona setmana.
Avui a la secció de podologia, la nostra especialista, la Mercè Casals, ens fa preguntar-nos si és bo o és dolent cruixir-nos els dits. Per això marxem fins als estudis de Domenys Ràdio de la mà de la Laia Batlle.
Mercè, molt bon dia, què tal?
Hola, molt bon dia a tots i totes.
Com
molt
estàs?
Bé, sí, no ens podem queixar.
Fantàstic, doncs escolta'm una cosa, avui parlarem d'un tema interessant, penso. Fins i tot et diria que és un punt curiós, perquè no sé si ho fem tots, això, sí. O de vegades ens passa...
És una controvèrsia, passa... Sí. Jo crec. Sí.
Sí.
Hi ha
a
gent
veure.
Que inclús li molesta el que passa.
Sí,
però
sí.
Bueno.
Bé, explica'ns de què ens parlaràs avui.
Bàsicament, tenia pensat en parlar si era preguntar-nos, no més aviat, si és dolent cruixir-se els dits dels peus i de les mans. Hi ha gent que, com dic, que li pot arribar a molestar molt el soroll, hi ha gent que no ho suporta, i hi ha gent que li troba com inclús plaer, no?, a l'hora de fer-ho, que ho fa com molt constantment.
Sí.
I llavors sempre hi ha aquesta controvèrsia de que hi ha gent que diu que és dolent i hi ha gent que diu que és bo.
El món es divideix en aquest tipus de persones,
exacte,
no?
És com el debat intern, no? Una mica com la truita de amb ceba o sense, no? Una miqueta.
Exacte.
Però sí, bueno, doncs pues això. Llavors, realment... Pues és el que dèiem, que hi ha molta gent que té com un hàbit, no?, fer això, i hi ha gent que li molesta molt i que no s'ho farà mai a la vida. Llavors, realment, és un tema que no sé si algú s'ho ha arribat a plantejar mai o no, si és bo o dolent. Llavors, primer de tot, què és el que realment ens cruixim? Realment, el que ens cruixim és l'articulació, no? L'articulació realment... és la unió entre dos ossos, ¿vale? I entremig dels dos ossos, bueno, entre dos ossos o entre os i cartílag, realment, perquè entremig dels dos ossos tenim una capa que es diu el cartílag, no? Que aquest cartílag és com una càpsula que protegeix, perquè com si fos allò...
Un coixinet.
Perquè hi hagi com amortiguació entre els dos ossos i no hi hagi el xoc constant entre os i os, no? Que estigui tubet.
Clar.
I llavors aquesta càpsula que es cobreix a l'os està plena de líquid sinovial, ¿vale? I aquest líquid plena com de gasos. Llavors... Al final, degut a l'edat o l'excés d'ús, aquest líquid es va disminuint a poc. i on les articulacions al final es van desgastant progressivament i provoquen aquests dolors articulars, no? Que de vegades tenim quan sobretot la gent més gran o de vegades si hem fet una feina que hem aixecat pesos molt contínuament, doncs al final això doncs genera que
passa
hi hagi...
Factura,
exacte,
no?
Tal qual. Al final, quan cruixim els dits, pot semblar que estiguem friccionant aquests dos ossos, però realment no és així. Ens hem de preguntar per què doncs, se sent com un espetec, no?, al moment que els cruixim. Mm. L'espetec és perquè el cruixir-se, el separar, diguem-ne, els dos ossos, el que fem és augmentar l'espai que hi ha entre aquestes dues peces òssies, d'acord? Llavors, el que fem és que, al dilatar aquest espai, l'articulació, la càpsula que té el líquid a dins, es dilata.
D'acord.
Té més espai per omplir-se. És com si es tornés a omplir, per dir-ho manera. Mm. I llavors, el que fa és que la pressió de dintre disminueixi i que, a més, la solubilitat dels líquids disminueixi i es formi com a gas, com a petites bombolletes. Llavors, aquest diòxid de carboni, oxigen i nitrogen que tenim aquí dintre, amb molècules, partícules molt, molt petitones, òbviament invisibles en nosaltres, fa que aquestes bombolles explotin. I llavors sentim aquest espetec.
Ostres!
Veus?
Ai,
que
no
ho haguessis pensat mai.
No, no, mira, ja
me'n
puc anar a dormir, eh? Si trobo que sí.
Sempre aprenem una cosa nova.
Totalment.
Intentem almenys aprendre.
I tant que sí.
Llavors, aquests gasos dissolts, vale, són això, alliberats en bombolletes, i llavors aquest gest fa que exploti i notem... Hi ha gent que nota com alleugeriment.
Sí.
Vale? Hi ha gent pues, que no té aquesta sensació
que
de plaer.
Que nota angúnia, bàsicament.
Però hi ha gent que sí. Mm. Per què tenim aquesta sensació de plaer? Perquè molt a prop d'aquestes determinacions hi ha terminacions nervioses petites que ens generen pues, això, la sensació de plaer o de no plaer. Això ja va a gustos colores. Eh? Això cadascú és un món, com
sí,
sempre diem.
Sí.
El que passa... És que si realment tenim una patologia com una artrosis o una artritis, això ens pot arribar a provocar dolor. Per què? Perquè si nosaltres tenim una artritis o una artrosis, l'artrosis, per exemple, és el fet que hi ha un desgast d'aquesta articulació. És a dir, hi ha un desgast d'aquest cartílag que estàvem parlant, d'aquest líquid sinovial, i llavors, com que hi ha molt poquet espai, està molt més en contacte os amb os. No hi ha aquest coixinet. Mm. Aleshores, això pot generar més dolor que no pas plaer. I l'artritis, al final, és molt similar a l'artrosis, però que, a més, tenim el factor de la inflamació. Mm-hmm. Vale? Per això hem de diferenciar-ho. Una cosa és l'artrosis, que simplement és el desgast, i l'altra és l'artritis, que, a més, hi tenim inflamació en aquesta càpsula. Vale? Que això encara genera més dolor. Aleshores, normalment, en aquests casos, notem que l'espetec sona diferent i que molts cops produeix dolor. Mm. Vale? Per què? Perquè és això, que hi ha un frec a frec entre els ossos. No hi ha aquest alliberament de pressió. Pot provocar que encara es desgasti més aquesta articulació i que hi hagi més degeneració òssia i que comporta la malaltia crònica que tenim, perquè recordem que tant l'artritis sí que hi ha cada cop més investigació i hi ha algú més de control amb medicació, però realment l'artrosis encara no hi ha cap procés que ens pugui arribar a ajudar en aquest desgast. Llavors, és dolent o no és dolent?
Vinga, aquí va la pregunta estrella d'avui.
Exacte. Realment, cruixir-se les articulacions de forma esporàdica, vale, i espontània no és perjudicial. El problema és si ho repetim amb molta freqüència. Vale? És a dir, si tenim com una mica toc o un tic, més aviat un tic seria,
sí?
I ho estem fent tota l'estona repetitivament, això sí que pot arribar a ser dolent. Si ho fem de manera puntual, doncs és com el que diem, que fem que l'articulació com torni al seu lloc, que tingui més espai i alliberem tensió. Per això nosaltres normalment quan ho fem o quan anem a l'osteòpata, per exemple, que ens fa petar l'esquena i tal, dius, oh, quin descans,
quin descans,
no? Perquè alliberes tensió, val? Però si això ho fem molt habitualment, tampoc no és 100% bo. Per què? Perquè dintre aquestes articulacions hi ha uns lligaments que estan unint aquests ossos. Si no, els tindríem ossuotos.
Clar.
Vale? I aquests lligaments, el que fem quan traccionem, és estirar-los, també. Llavors, clar, si nosaltres ho fem molt repetitivament, com un tic, què passa? Pues que aquests lligaments entendran que hem d'estar tota l'estona més estirats, més allongats, i aleshores també fa que aquesta articulació no estigui tan estable i que depèn de quina articulació sigui, com per exemple un genoll o una, jo què sé, el colze o l'espàtula, no? Que hi ha gent que de vegades inclús se l'arriba a dislocar l'espàtula. Jo he arribat a veure amics que ho ha passat. Què passa? Pues que això fa que treballin malament aquests lligaments i que no donin estabilitat a aquesta articulació. Per tant, no és el 100% bo. Però, ja et dic, de manera espontània i esporàdica, no és dolent. Mm-hmm. D'acord?
Molt bé.
Òbviament, si tenim malalties cròniques, com hem dit abans, ja, com que tindrem més dolor que altra cosa, inconscientment
no ho estarem fent.
Però, bueno, tampoc no serà massa bo si tenim aquest tipus de malalties. Mm-hmm. Vale?
Molt bé.
Realment, què faig si em fan mal els dits als peus? En el tema de la mà ja deixo els traumatòlegs en el seu ofici, en els peus, que és el que em pertoca a mi com a podòloga. Realment, el consell, d'acord, és anar amb un professional que diagnostiqui el per què ens fan mal al moment que tenim una mobilitat. Vale? Perquè pot ser a nivell d'artrosis, d'artritis, com hem dit abans, que són els casos de malalties cròniques, però realment també pot ser perquè no estiguem trepitjant correctament, d'acord? I llavors pot ser que nosaltres estiguem trepitjant, caminant d'una manera que ens provoqui que tinguem els dits en urpa, subluxats de l'articulació, i llavors estiguem carregant molt més pes del que toca sobre l'articulació incorrecta. Mm. Val? I aleshores, de vegades, pues, o se solucionen plantilles o es pot arribar a solucionar amb una silicona, per exemple, per estirar totes les falanges dels dits, vale? I llavors, d'aquesta manera, protegir les articulacions que no estiguin carregant pes on no toca. Mm-hmm. I llavors, d'aquesta manera, tenim desinflamació de l'articulació en concret i disminuïm el dolor sense arribar a tindre un desgast i arribar a una artrosis o una artritis. Aleshores, si veiem que no és degut a això, doncs sempre ens pot quedar el tema de radiografia, vale? Per valorar si hi ha una lesió més forta en aquesta articulació i aleshores ja s'han de valorar potser tractaments que no siguin tan conservadors, sinó més tema de cirurgia o ficar infiltracions per intentar com substituir el coixinet dintre de l'articulació en concret. Mm-hmm. D'acord? I aleshores, doncs, bueno, bàsicament, si tenim una lesió d'aquestes o ens ho fem molt repetitivament, potser també, si ens ho fem molt repetitivament, com hem dit, que no és correcte cruixir-se tan contínua, potser hem de mirar una manera de controlar aquesta ansietat i aquest nerviosisme o aquest tic i mirar altres maneres més saludables de controlar-ho abans de lesionar-nos aquestes articulacions.
Mm-hmm. Clar, perquè al final, Mercè, sí que és veritat que de vegades ens passa que ens peten els ossos, allò que diem, ostres, m'ha petat un os, no?
Exacte.
I és això, però no ho fem volent, però sí que és veritat que hi ha moltíssima gent. Jo, potser els dits dels peus no ho he vist tant, però les mans sí, hi ha moltíssima gent que es peta els dits de les mans.
Sí, les mans moltíssim. També és veritat que les treballem molt més. Mm. O sigui, són articulacions que estem constantment fent-les servir. Mm. Aleshores, tenim també molta més contracció muscular. Aleshores, com hi ha una contracció muscular dels extensors i els flexors, vale? Els tendons que controlen la flexió dels dits, ja, com que els estem utilitzant molt més, són molt més forts. Llavors, també tenen com més tendència a contraure's. Llavors, si nosaltres alliberem l'espai, també estem fent una mica d'estirament de la musculatura. Però, clar, vulguis que no sempre serà el mateix una persona que pues, està conduint i simplement té el mà al volant, no? Mm. I no té una utilitat tan com, per exemple, en el meu cas, que estic completament treballant tot el dia amb les mans, perquè estic amb el bisturí i són feines molt més precises que al final has de tindre un control motor molt més gran i tens una tensió molt més gran. En el meu cas, per exemple, el que em passa és que com que treballo amb les mans molt tancades, em costa molt arribar-les a estendre-les totes.
D'acord.
Jo realment, en aquests casos, que potser algú se sent interpel·lat...
Identificat, no? Amb això?
Hem de fer molts estiraments de la musculatura flexora, ¿vale? Perquè si no ens està quedant com a més curta la musculatura flexora i al final estem com engarrotats, diguem-ne, en urpa. I això, a la llarga, amb l'edat, com hem dit, i al utilitzar-les molt, és quan agafem pues, el túnel carpià, sí. Patologia del túnel carpià i altres patologies, o que inclús quan arribem a un punt d'artritis o artrosis, aquesta articulació, quan ja no hi ha cartílag, quan xoca constantment entre os i os, es pot arribar a soldar. I aleshores és quan queda completament deformada l'articulació i no ens permet un moviment.
Yeah.
I llavors, quan arribem en aquest punt, que és on no volem arribar, o hem d'intentar evitar arribar-hi, que hi ha gent que potser ja ho tindrà, és quan ja només ens queda ho acomodar, amb silicona, estovet, coses estovetes perquè no ens faci mal i tal, o si no ja és tema cirurgia, perquè al moment que ja està soldat a l'os ja no podem moure'l de lloc.
Clar.
Aleshores, l'únic que ens queda és piqui-pala, que dic jo, no? De trencar l'os i col·locar-lo al lloc correcte.
I això es pot traslladar als peus, tot i que no els fem servir tant com les mans, no? Podríem dir?
No, bueno, realment els fem servir, no és tan visual, però al final estem constantment caminant. I llavors, si nosaltres tenim una dinàmica doncs que tenim el pes molt cap endavant, per exemple, o tenim molt de pont, dos dels grans problemàtics, potser hi ha altres casos diferents, però normalment són aquest tipus de casos. Què passa? Que com que tenim poca base de sustentació, és a dir, no estem repartint bé les pressions, el cos també fa aquesta flexió de m'agafo, no? Intento donar-me estabilitat agafant-me el terra, que dic
jo. I encongint els dits.
I encongint els dits. I llavors què passa? Pues que es pot dislocar, és a dir, es pot subluxar l'articulació metatarsofalàngica, és a dir, el metatars, vale? I la falange primera. I llavors, d'aquesta manera, com que estem carregant molt de pes a la zona de davant, se'ns carregui tota la zona de davant, que això es diu metatarsàlgia. Que potser algú també se sentirà interpel·lat.
Segurament.
Perquè és com la de les típiques, no?
És l'ABC, eh?
Exacte. Llavors, pues, al final, tot és un conjunt. Ens hem de trobar el per què ens està passant això i a partir d'aquí solucionar el per què i si tenim una patologia, intentar solucionar aquesta patologia. Per això és indicat anar amb un professional perquè ens ho valori.
Doncs escolta, Mercè, si algú té algun dubte, alguna pregunta, o diu, escolta, a mi això em passa, jo necessito un professional, aquí millor que dir-li, si no la Mercè. Explica'ns on et podem trobar, Mercè.
Doncs mira, la clínica és la Clínica Podològica Casals, jo estic al Papiolet i el número de telèfon és el 615-08-2663. I qualsevol dubte, doncs encantada, com sempre, de solucionar-ho.
Doncs Mercè Casals, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquest tema de cruixir els dits o no. I hem vist, doncs, que millor que no. Mercè, moltíssimes gràcies i ens retrobem en unes setmanes.
Moltes gràcies a tots vosaltres per escoltar-nos.
Que vagi bé.
Adéu, merci.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori. Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 2:15, us oferim les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. La plantilla del grup Freixenet inicia una setmana de vaga i mobilitzacions en contra de l'ERO. Des de les 10 de la nit està en marxa una setmana de mobilització dels treballadors i treballadores del grup Freixenet en contra de l'expedient de regulació de l'ocupació que planteja la companyia per acomiadar una quarta part de la plantilla. L'empresa ha comunicat que la majoria dels afectats seran persones de menys de 50 anys. La vaga Freixenet i Segura Viudes s'allargarà en principi fins divendres a les 10 de la nit i consistirà en concentracions a les portes de l'empresa, a més de diferents accions de mobilització. També els comitès d'empresa han convocat per dimecres, per demà, una manifestació a Sant Sadurní que anirà des de les instal·lacions de Freixenet fins a l'Ajuntament, on està previst que l'alcalde rebi una representació dels diferents comitès del grup Freixenet. A partir de 2:15 del matí, els treballadors i treballadores es concentraran a les portes de Freixenet per sortir en manifestació fins a la seu del consistori. Un cop allà es farà lectura d'un manifest de suport als treballadors i treballadores de la companyia. Renfe programa més de 320 circulacions per carretera durant la interrupció de la circulació ferroviària entre Vilafranca i Sant Sadurní. A causa dels treballs de substitució de carril que DIF executa en el tram Sant Vicenç de Calders-Martorell, així com una nova fase a les actuacions per la finalització de la implementació de l'ample estàndard al corredor mediterrani, des de demà i fins al 20 de juny se suprimiran les darreres circulacions del dia de la línia R4 de Rodalies entre Vilafranca i Sant Sadurní. Serà de dilluns a divendres i durant tota la jornada els dissabtes, diumenges i festius. Renfe ha programat 324 circulacions amb autobusos coordinats amb els horaris d'arribada i sortida de trens per garantir la mobilitat dels viatgers. El servei es prestarà de la següent manera. De dilluns a divendres, entre les 6 de la tarda i les 5 de la matinada i dissabtes, diumenges i festius durant tota la jornada, els trens amb destinació i origen Vilafranca del Penedès iniciaran i finalitzaran el seu recorregut a Sant Sadurní i hi haurà servei per carretera entre les dues estacions. Els trens de la relació Sant Vicenç de Calders-Manresa-Terrassa Estació del Nord mantindran el seu horari habitual. Obert el termini per sol·licitar les beques escolars del curs 2025-2026 a la Granada. Des d'aquest dilluns i fins al proper 8 de juny, les famílies de la Granada poden presentar la sol·licitud per accedir a les beques escolars de l'Ajuntament destinades a contribuir a les despeses educatives del proper curs. Les beques cobreixen material escolar, llibres i sortides educatives amb l'objectiu de garantir la igualtat d'oportunitats de tots els infants del municipi. Cal presentar el formulari de degudament emplenat i la documentació requerida a l'Ajuntament dins l'horari d'atenció al públic. Es pot descarregar la sol·licitud i consultar els requisits al web municipal. I acabem parlant-vos de la festa popular de bateig de les noves figures del seguici festiu de Cunit, que es farà aquest divendres. El divendres 30 de maig, Cunit viurà una jornada festiva molt especial amb motiu del bateig de les noves figures del seguici popular, un esdeveniment que simbolitza el creixement i la consolidació del patrimoni festiu del municipi. L'acte començarà a les 6 de la tarda a la plaça del Casal amb l'arribada de les colles participants i una xocolatada popular per donar la benvinguda a petits i grans. A les 7, una tabalada encetarà l'ambient festiu i donarà pas a l'inici oficial del bateig, que comptarà amb parlaments institucionals i el Ball de Gegants. Tot seguit pels carrers de Cunit, Correfoc i Cercavila, que comptarà amb la participació de diverses colles convidades, com les Espornetes de Calafell, la Colla Malèfics de Vilanova, la Víbria del Vendrell, el Drac Petit de la Geltrú i la Colla Infantil dels Joves Diables de Cunit. Aquest acte és un pas important per fer créixer el seguici festiu de Cunit i demostra el compromís del poble per mantenir vives les seves tradicions.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts i mig de 9:15.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Els municipis tenen diverses formes de canalitzar els recursos que dediquen a la cooperació. Per saber-ho, a partir de casos concrets d'ajuntaments del Penedès, avui dediquem la roda política a la cooperació internacional, fent també alguna incursió en economia social i solidària amb impacte en el nostre entorn. Quins projectes es promouen des dels nostres ajuntaments, com se seleccionen, quin seguiment se'n fa dels seus resultats. De tot això en volem parlar a continuació amb diferents responsables d'aquestes àrees d'ajuntaments de l'Alt i el Baix Penedès. Comencem a la capital de l'Alt Penedès. A Ràdio Vilafranca ens acompanya la regidora de Solidaritat i Cooperació de l'Ajuntament Vilafranquí, la Montse Arroyo. Molt bon dia.
Bon dia.
Montse, com articula la capital de l'Alt Penedès la cooperació en matèria internacional? Com es fa?
No, quan vaig entrar de regidora es feien moltes coses de cooperació i vam dir, doncs, juntament amb el Departament de Cooperació, que això s'havia d'endreçar. I vam creure molt oportú en aquell moment de, doncs, de demanar el recurs de poder fer un pla director. No? En el 2021 ens hi vam posar i ara aquest final de 2025 doncs, ja caduca el pla i estem mirant. Doncs ja comencem a fer les revisions, sobretot el que té a veure amb els objectius que ens van marcar, què és el que s'ha complert i què és el que no, i què és el que volem pel proper pla director. No?
Pocs municipis deuen tenir aquest pla director de cooperació?
No hi ha masses municipis, almenys del que són la nostra grandària de ciutat, no? Però tot i amb això, cada vegada més se n'estan posant. Les polítiques de cooperació són molt complicades, encara que la gent no s'ho pensi, i cal tenir un endreç i anar molt clara a la línia de treball que tu vols proposar com a ajuntament.
Ara parlarem una mica més d'aquest pla director, però podríem dir que Vilafranca tot comença als anys 80, amb aquelles primeres relacions amb Puerto Cabezas, a Nicaragua, que després es van convertir en un agermanament. Allà hi ha
exacte.
La gènesi.
Exacte, comença aquí. La part important va començar aquí, amb els primers agermanaments, i després doncs, ja ha anat creixent amb altres agermanaments, però que ja són països que ja no són tan vulnerables com els que ens regim al Departament de Cooperació. No? Després ja va començar després Bill, Novo Mesto, no? Tots aquests projectes que eren cooperació pura i dura en aquell moment i que ara ja passa a ser de relacions internacionals, no? Que la situació doncs, del país ha canviat i es treballa de diferent manera.
També hi va haver uns anys d'explosió de la cooperació internacional, diria que estava fins i tot de moda, i després va punxar, no? I ara potser tot torna una mica al seu lloc, no? És un rol que els ajuntaments han de jugar i que, sí. Com deia, s'ha de fer sabent que el que fas té una incidència i un sentit.
Exacte. Ja fa molts anys es va aprovar des de l'Ajuntament de Vilafranca arran doncs, d'aquest agermanament en Puerto Cabezas i de tots aquests agermanaments que hi havien i diferents projectes de cooperació o d'ajuts d'emergència que es donaven, es va aprovar el 0,7 del pressupost, no? del pressupost consolidat, dels ingressos consolidats.
Destinar
no?
aquest 0,7 a cooperació
internacional.
Que és el que proposa el Fons Català de Cooperació.
Exacte. I el que proposaven també les entitats en aquell moment i l'Ajuntament de Vilafranca ja en aquell moment ja s'hi va apuntar clarament doncs, per aquest 0,7, no? I aquest 0,7 s'ha anat mantenint. Hi ha hagut anys que ha sigut més a la baixa, hi ha hagut anys que ha sigut més a l'alta. Aleshores, a partir d'aquí és on nosaltres hem d'encaminar aquests diners i els hem d'encaminar doncs, donant suport a totes aquelles entitats que presenten projectes i donant suport també a projectes de cooperació directa, que en diem nosaltres, o bé treballant amb la Diputació o bé treballant amb algun poble concret. Sempre mirem de treballar amb un organisme més gran i més últimament perquè cada vegada més les intervencions, l'ARSAL i totes aquestes coses ens demanen moltes justificacions, per tant, ho hem de tenir tot molt clar on t'aportem perquè hem de justificar aquests diners. Per això també es demana aquest esforç amb aquestes entitats. No? I per això nosaltres també intentem aportar tot el que es pot en el món de la cooperació precisament per aquest motiu que comentàvem, no?
Ara, aquesta tardor, finalitza la vigència de l'actual pla director, tocarà fer balanç, preparar-ne un de nou. Explica'ns a grans trets quins són els grans eixos de treball d'aquest actual pla director on s'ha ficat l'èmfasi des de l'Ajuntament.
Si una cosa tenim molt clara és que els drets humans ens estan fallant moltíssim. No?
Aquest és el punt de partida.
Sí. I, de fet, el pla director passat també anava enfocat molt a tot el que tenia a veure amb els drets humans, no? Amb la defensa d'aquests drets humans, i sobretot també amb els ODS. No? Els drets humans i els ODS van molt lligats. El no compliment d'uns drets humans estan no complint aquesta agenda 2030. No? I el que volem posar èmfasi és una altra vegada sobre els drets humans. No hem d'oblidar que sí que és el que comentaves fa un moment, no? Que hi va haver un moment on la cooperació estava a l'ordre del dia i que tothom s'hi havia volcat, però en aquests moments, tot i que la cooperació està a l'ordre del dia i que tenim moltes entitats que estan organitzades i treballen per aquesta cooperació, no? Encara tots, quan ens reunim, posem èmfasi de que realment els drets humans estan fallant. Només cal veure i fer una mica de radiografia del que està passant en el món, no? I és la situació que ens trobem en aquests moments i és la situació que volem continuar, doncs, treballant des de l'Ajuntament de Vilafranca per aquesta defensa dels drets humans.
Un treball que compta amb una eina que no sé quants anys d'existència té, que és la Comissió Local de Solidaritat i Cooperació, on hi participen les entitats i ONGs de la vila.
Exacte. Des de que es va fundar el Departament de Cooperació de l'Ajuntament de Vilafranca, doncs hi ha aquesta comissió. Hi ha entitats que han anat creixent, hi ha entitats que han disminuït, però sempre ens anem mantenint amb les mateixes entitats que estan doncs sensibilitzades i que realment estan treballant, com pot ser Sindicalistes Solidaris, Entre Pobles, Amics de Portocabezas, Mans Unides, Creu Roja, no? Són entitats, o la Fundació Pau i Solidaritat, també, no? Són entitats que realment tenen uns projectes molt considerables. Són entitats que justament aquest any, doncs, han presentat projecte, un projecte que ja s'ha tancat ara la convocatòria i que s'estan valorant per tal de rebre aquest suport per poder desenvolupar aquests projectes, però projectes que tenen a veure, doncs, amb els drets laborals, amb la comunicació, no? amb sobretot el que té a veure nens i nenes, adolescents i víctimes de violència de gènere, justícies ambientals, totes aquestes coses que són drets humans de les persones, que sí que nosaltres estem vivint i ens pensem que no se'ns estan vulnerant els drets, i malauradament també se'ns estan vulnerant els drets, no? I el que volem nosaltres és, doncs, posar èmfasi en això, en aquests drets humans.
I al·ludia ara la regidora, cada any l'Ajuntament fa aquesta convocatòria de subvencions destinades a les ONGs i entitats que treballen la solidaritat a casa nostra i que formen part d'aquesta comissió local, perquè presentin els seus projectes i, després de valorar-se, ara estem en aquesta fase, reben una quantitat. Per tant, d'aquesta manera s'ajuda els projectes no directes de l'Ajuntament, sinó d'aquestes entitats vilafranquines, no?
Exacte, és el que mirem. Són projectes que estan molt ben elaborats. Des d'aquí vull enviar un agraïment a totes aquestes entitats que realment s'hi volquen en el seu temps de lleure, eh? No ens enganyem, perquè no cobren per fer la cooperació, no? Per tant, és un sobreesforç que s'ha de fer, i des d'aquí agrair-los aquesta ajuda que donen també a l'administració, no? Perquè l'administració no pot arribar a tot arreu, i estan fent molt bona feina, i això s'ha de posar en valor.
I un altre eix serien els projectes en els quals l'Ajuntament hi participa directament, projectes propis?
Uh-huh. Bueno, treballem amb la Diputació de Barcelona dintre del marc de l'Equalmet. En aquests moments estem intentant concretar ja un projecte a la comuna de Sada, del Marroc, amb tot el que té a veure la prevenció de violències masclistes, i intentar fer un intercanvi entre els joves dels dos municipis, no? En aquests moments estem treballant això. Sabem la dificultat que correspon ja no només als joves d'aquí que puguin viatjar allà per fer un intercanvi, sinó els joves d'allà que puguin venir aquí, no? I després en som plenament conscients des del departament també la dificultat que representa treballar amb el Marroc tot el que té a veure amb les violències masclistes, no? Les reconeixen de paraula, però a l'hora de la veritat, quan tu estàs reunida en una taula, la majoria de vegades són tot homes, no? I això és el que també se'ns demana, cuidado, que també se'ns demana des del Marroc aquesta cooperació tècnica per intentar revertir això. Per tant, hi ha moltes coses que el Marroc estan canviant, que hi ha voluntat de millora, però que cal encara molt de treball entre els joves i les dones, no?
Parlem bàsicament pel que fa a l'àmbit d'actuació del nord d'Àfrica i de Llatinoamèrica.
Bueno, a Llatinoamèrica en aquests moments el projecte, bueno, l'agermanament, que és el que més em dol, l'hem de tenir en stand-by, no podem actuar. I no podem actuar per simplement perquè el senyor Ortega i la senyora Murillo doncs, s'han girat en contra de la cooperació, ens han tancat completament les portes i ho estan fent d'una manera molt sutil, de posar moltes traves a les entitats d'allà, de manera que nosaltres des d'aquí no podem justificar, i això davant de l'administració és un problema. I per nosaltres també hi ha títol personal, no? Com meu o de la Teresa com a tècnica de cooperació, realment ens causa molt de malestar, no? Perquè nosaltres teníem dintre de l'agermanament projectes com salut mental o projectes com violència masclista en un alberg intrafamiliar, que, no, que segurament, no puc dir encara que no, però que segurament no podrem participar-hi, no? La qual cosa, això ens preocupa, però no podem participar-hi, però també en som conscients que no podem participar precisament per no complicar-los la vida amb les persones cooperants que hi ha allà a Nicaragua, no les que tenim aquí, sinó les que hi ha a Nicaragua, no? Perquè per ser un membre d'una entitat de cooperació et poden inhabilitar, fins i tot expulsar-te del país o bé tancar-te a la presó, no? I el que no volem precisament és això, no complicar més la vida allà. Sabem que tard o d'hora, i volem ser positius, que tard o d'hora aquesta situació es revertirà. I volem pensar en això. Per tant, no volem en aquests moments sobresortir com a Ajuntament de Vilafranca perquè no volem que el dia de demà ens diguin és que vosaltres vau donar suport al senyor Ortega i a la senyora Murillo, sinó el que nosaltres el que volem és operar de cooperació independentment de qui estigui governant el país i que ens deixi treballar tranquil·lament amb la cooperació internacional, no?
Tant de bo. Canvien aviat les coses, mentrestant un paper discret, no?
Exacte.
Montse Arroyo, regidora de Solidaritat i Cooperació Vilafranquina, moltes gràcies per haver participat avui al tema de la setmana. Fins aviat.
Fins aviat, gràcies.
Continuem conversant amb representants polítics de l'Alt Penedès i és que ara ens acompanya la regidora de Cooperació de Sant Sadurní, que ens espera a la capital del Cava, amb l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs com comentes ens acompanya la regidora de Cooperació de l'Ajuntament de Sant Sadurní, Arantxa Molina. Molt bon dia, com estem?
Bon dia, estem bé, de moment bé.
Continuem sumant veus, ara com deia la Sílvia, a aquesta roda política sobre cooperació, a saber una miqueta què fem des dels diferents ajuntaments de l'Alt i Baix Penedès, entre ells el de Sant Sadurní. Per la gent que ens estigui escoltant, si et sembla, fem un petit dibuix inicial perquè és un tema una miqueta per posar-lo sobre la taula i per entendre'l una mica. Arantxa, des del 2019 que aquí a Sant Sadurní no tenim ajudes de cooperació, no es destina aquest 1% que històricament s'havia destinat aquí a l'Ajuntament de Sant Sadurní.
Doncs sí, a veure, l'Ajuntament de Sant Sadurní era un ajuntament que sempre, o sigui, la partida de cooperació era molt potent, o sigui, jo porto 2 anys dins del govern, 2 més dins de l'Ajuntament com a regidora a l'oposició, i del que senties, o sigui, que l'Ajuntament de Sant Sadurní, o sigui, era un ajuntament que tenia aquesta partida que destinava l'1%, que s'implicava molt. Anteriorment havia estat de regidora la Marta Castellví i abans d'ella el Jep Bargalló, que jo sé que el Jep feia moltes coses, moltes participacions, o sigui, exposicions al Dia del Refugiat, o sigui, hi havia molt de moviment, no? I a partir del 2019, perquè pel que jo he anat sentint a l'Ajuntament, el que vas escoltant i el que saps, em sembla que va ser, no sé si va ser l'interventora o el secretari, que no van veure gaire bé, hi havia com una cosa que no veien gaire clara, lo de els diners, portar-ho al Fons Català de Cooperació, i allà va haver-hi un intríngulis, ells no veien clar aportar aquests diners amb aquesta empresa, que no deixa de ser una empresa, i llavors per via legal no es podia fer i tot això s'ha estat parant durant tots aquests anys fins aquest any 2025, que el nou secretari que tenim i el nou interventor, doncs sí, que han estat mirant. També hem de dir que des del president, em sembla que és tot el que és la directiva del Fons Català, em sembla que ha canviat tota, perquè crec que hi havia denúncies entremig dels que hi havia antigament. Llavors ha canviat tota la directiva i tant el secretari com l'interventor han estat mirant tots els plecs legals i tot el que és la burocràcia, i aquesta vegada sí que ho han vist clar, han vist que sí que es poden donar aquests diners al Fons Català, que és el que es dedica a repartir-ho a les ONGs perquè es puguin anar fent tots els projectes amb cooperació internacional. I llavors aquest any Sant Sadurní ha dotat fa poc un mes o així amb una partida de 60.000 euros a cooperació internacional.
Aquest any tornem a tenir aquesta partida, 2025, després de 6 anys. Arantxa, deixa'm preguntar-te, perquè moltes vegades aquesta burocràcia administrativa que ens costa tant d'explicar a la ciutadania pica una vegada i una altra contra parets. Ens agradaria que no fos així. Segurament els polítics, els primers, oi?
Sí, a veure, els polítics, o sigui, jo crec, almenys jo personalment, entres a política i entres dins d'un ajuntament per fer coses, o sigui, l'empenta hi és i les ganes de fer coses també, però llavors, o sigui, et vas topant sempre pues, amb tots aquests àmbits legals, amb tota aquesta paperassa, amb, bueno, amb un tou de problemes, i en el cas de la cooperació de Sant Sadurní també la falta d'un tècnic. La falta d'un tècnic que no deixa que puguem tirar més endavant. O sigui, també tenim, a part de dels 60.000 euros que s'han donat a cooperació internacional, bueno, o que es donaran, tenim una partida que, bueno, és, el no tenir tècnic és una partida de 2.000 euros. Amb 2.000 euros es poden fer coses? Jo crec que sí. Si tinguéssim la persona adient per fer això, per tirar això endavant, doncs jo crec que algunes cosetes és, seria un punt de partida, diguem, no? O sigui, poder començar. Dius, és poc? Sí, però, llavors, però podem començar. Ja tenim una base per fer alguna cosa. El que passa que bueno, ens trobem sempre amb totes aquestes traves burocràtiques i legals.
De fet, ho deies, no? Sant Sadurní havia estat un municipi, si no recordo malament, d'aquests pioners en aquesta ajuda a cooperació internacional. S'havien fet moltíssimes coses, s'havia fet aquest Dia del Refugiat, la Quinzena Solidària, jo me'n recordo la plaça de l'Ajuntament, que s'havia arribat a muntar una jaima allà.
Sí.
I tot això, malauradament, no? És com que una sensació de venir d'allà i arribar i està això 6 anys sense poder destinar res, que suposo que les ONGs del municipi que en tenim, clar, la sensació que tenen, no sé què és el que tu pots copsar.
Bueno, jo suposo que les ONGs, jo vam tenir a principi d'any vam tenir una reunió amb ells, després també tenim un grup de WhatsApp, jo crec que és una miqueta de desamparo. Perquè, clar, o sigui, tampoc no els hi pots donar una resposta clara quan tu no tens una persona que t'està liderant tota aquesta regidoria, que t'està donant unes explicacions, que pot fer unes coses, com a regidora tu tampoc no pots fer res. O sigui,
Lligada de mans.
Sí, estàs lligada de mans, necessites la persona que et vagi encaminant. Venim, o sigui, d'aquella època on es feien moltíssimes coses, portem uns anys que no es fa res i ara s'hauria de tornar a començar de zero, com aquell qui diu, o sigui que jo crec que la feina que ja teníem començada, ara tornar a començar de zero és el que vulgui entomar això, juntament amb mi, que estic disposada a tot, doncs tindríem bastanta feina perquè es tornar a començar, però bueno, les ganes hi continuen sent i l'empenta la tenim. I inclús jo crec que si parléssim amb els antics regidors de com es feia i tot, ens donarien un cop de mà.
De fet, el que vull remarcar també és que a Sant Sadurní hi ha aquest Consell Municipal de Cooperació integrat per aquestes ONGs, entre d'altres, no?
Sí. La veritat és que ara no et sabria dir exactament les ONGs que són, perquè la reunió que vam tenir sí que ells ho van estar dient, però bueno, són moltes i si no estàs ben estudiat amb això, si no les tens del dia a dia, pues, també et marxen. Però sí que en tenim, almenys n'hi ha 7 o 8, o més poder, sí.
Ara, si vols, les apunto jo, que les tinc aquí davant. 8 ONGs d'aquí Sant Sadurní, Creu Roja, Mans Unides, Entre Pobles, Equalmón, Amnistia Internacional del Penedès, Mercat de la Pau, Amizade Junts amb Moçambic i la CAP Guilaila al Penedès. Aquestes són les 8 que a dia d'avui integren aquest Consell de Cooperació i que fan gran, no?, aquesta cooperació a Sant Sadurní, com hem anat repetint, que havia estat tan actiu i que, Arantxa, que important és aquest 1% per contribuir a aquesta cooperació internacional. Abans, fora de micros, parlàvem de que potser hauria de ser cooperació sense cognom.
Sí, i jo, aviam, o sigui, la cooperació sense cognom... Està molt bé que sigui cooperació internacional, però de vegades ens trobem, doncs, com malauradament va passar fa 6 mesos, o sigui, tot el problema, o sigui, les inundacions que va haver-hi a València amb la Dana, i en aquell moment, o sigui, jo crec que si des de Sant Sadurní haguéssim tingut la persona, haguéssim tingut els diners i tot, s'hagués pogut ajudar molt més del que vam poder ajudar. O sigui, Sant Sadurní, hem de pensar que a part de particulars hi van portar molts estris, moltes ajudes, i van anar també els ADFs, però jo crec que, o sigui, en aquell moment a mi se'm va encendre la bombeta, dic, ostres, dic, ara és el moment de que pugui entrar a cooperació aquí. Tenim els veïns del costat que ens necessiten, no? Llavors, o sigui, està molt bé com col·laborar amb el que és altres països, però jo crec que sempre hi ha, pues, que no ho voldríem que passés mai que el veí nostre estigués necessitat, però és, si tens aquestes possibilitats, doncs sempre el pots ajudar.
De nou, aquesta paret, burocràtica, sí. No ens cansem de repetir-ho, però és ben cert, no?, que la burocràcia té uns tempos, té unes limitacions, té una realitat que sovint ens costa molt de poder-ho explicar a la ciutadania.
Sí.
Arantxa, ha estat un plaer que vinguis avui aquí amb nosaltres al Penedès en Xarxa parlant de cooperació. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Just estem a la meitat, creuant el meridià d'aquesta roda política, perquè ara farem una pausa publicitària. Connectem amb les notícies de les 10 del matí i a les 10 i 6 reprenem la roda política dedicada a cooperació internacional, també a economia social i solidària. Volem conèixer projectes del Penedès. Hem començat amb dos projectes amb dos ajuntaments de l'Alt Penedès, Vilafranca i Sant Sadurní, i a partir de les 10 i 6 i fins 10:45 coneixerem la política de l'Ajuntament del Vendrell i de Santa Margarida i els Monjos.
Penedès en Xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.